I ara a nosaltres està la diputada autonòmica Sabina Escrig, ella és portaveu adjunta del grup parlamentari socialista valencià. Molt bon dia, Sabina.
Molt bon dia, Susana, i com sempre moltíssimes gràcies per convidar-me.
Vora, n'hi ha un tema que és el que anem a abordar i és el que tenint-la si no puc deixar passar. Perquè de ben segur vostè és companyera, és el seu síndic Manolo Mata, i han sigut un titular en un periòdic on el titular era que Manolo Mata, el síndic, acusava Mònica Oltra de tindre problemes psicològics.
Bueno, jo crec que això ja queda més que clar, s'ha vist el vídeo, qui ha volgut veure el vídeo pues haurà comprovat que Manolo Mata no va dir res d'això. Res d'això. A més, jo soc companya de Manolo Mata, és una gran persona, de masclista, puc assegurar-li que no té res. I és una persona molt dialogant i una persona molt propera, dialogant i propera, i que pots parlar en ell quan vulguis. És una persona que sempre el tens a l'abast, del que s'aprèn moltíssim. Jo, per a mi, és... Vamos, és un, si no és el millor polític que tenim dintre de les Corts Valencianes.
Mira, si li pareix, anem a sentir que els oients senquen en el moment en què ell fa aquestes declaracions, que és de les queixi del titular del periòdic, i els oients que juzguen per ell mateixa què és lo que, quina declaració va fer ell.
Me pareix perfecte.
El Partit Socialista liderarà lo que vulgui liderar i ajudarà a liderar. Però això és una tasca col·lectiva. El Partit Socialista és la força majoritària del Botànic i el president de la Generalitat és socialista. Però els demés també tenen que fer ajudar. El dia següent de que se presentaran els pressupostos, els titulars dels diaris eren els més expansius de la història, els més progressistes, els més de polítiques socials. Algú definia a la vicepresidenta del govern com la reina dels pressupostos, i als dos dies es comença a eixir i a escampar-se que si 21 milions no sé què, dalt i baix. Quan el govern valencià pren decisions, pues, ja en veus que diuen que se podia haver fet d'una altra manera. Tots tenim que fer autocrítica, però jo també et dic una cosa, jo cada vegada que alça del telèfon per a parlar en la vicepresidenta, en el president, en el vicepresident del MAU i en el Sunsun Corda, me l'agarren i parli. Entonces,
sí. Deuria haver fet això també la vicepresidenta.
Clar que sí. Jo crec que algo de això també està passant. És dir, que així no necessitem intermediaris per a que dos persones, que a més em consta que es tenen estima, tant un i l'altre, perquè jo parlo molt de separat en un i l'altre. Però també tinc que dir que la pandèmia està afectant-nos a tots, psicològicament, a tot, com a ciutadans i com a tot, i com a gestors, molt. Perquè és molt, molt dur, són moltes hores i són moltes decisions que tenen un calat tremendo. Però jo crec que entre tots...
És que queda claríssim.
Té
tota la raó del món.
Si li pareix, analitzem des del principi, quan s'hicen els pressupost i es fan la foto, a les dos dies el que la vicepresidenta Mònica Oltra diu és que el que ella havia signat no era el que li havien aportat. És a dir, a ella li faltaven una quantitat econòmica per a complir els pressupostos que ella havia signat.
I jo crec que després uns errors, se van presentar i ses modificacions que se tenien que presentar i ja està. Jo crec que el que més important, i per a no desviar el tema a coses mínimes, el que n'hi ha que recordar és el que ha dit el meu síndic, el nostre síndic del grup parlamentari socialista Manolo Mata, que és que són els pressupostos més expansius i més sociables de la història del País Valencià, i en això ens tenim que quedar, no? Perquè jo ho he dit moltes vegades així, els pressupostos són el que canvia la vida de les persones. Si invertisses en les persones, la qualitat de vida de les persones millora. I això és en el que ens hem de quedar. Des de març d'aquest any estem vivint una situació que no s'havia viscut mai, mai. I aquesta situació, aquesta pandèmia social, econòmica i sanitària, pues ens fa el dia a dia, perquè això és molt canviant. I jo crec que arribar a aquests pressupostos expansius i socials, els més expansius i els més socials del País Valencià, jo crec que és en el que ens tenim que quedar de veres. Perquè és veritat, jo admire a tot el govern, a tot, des del president, hasta president, vicepresidenta, vicepresident, i tots els consellers i conselleres, perquè estan fent una gran tasca, és que estan fent un gran treball.
De fet, vostè està dins de l'entorno del vicepresident Dalmau.
Bueno,
és
dir, dins
treballa dins d'una de les...
No treballa, perquè no treballa, sóc la portaveu d'habitatge. Uh-huh. I per a
mi... Me'n jo que treballa, a l'hora de treballar, està junt en el que representa la conselleria de Dalmau.
Efectivament, perquè sóc la portaveu dintre del grup parlamentari socialista, uh-huh, a les Corts, sóc la portaveu d'habitatge. I aleshores, pues sí, jo porto el tema d'habitatge a les Corts Valencianes com a portaveu. I
vostè veu que este conseller fa una labor com cal?
El vicepresident segon, per supost que sí, clar que sí. Uh-huh. Mira, a més, d'habitatge és un tema fonamental. El dret de l'habitatge és el dret que fa reals la resta de drets, perquè si una persona, una família, no té un habitatge per a desenvolupar la seva vida, què més li queda? Aleshores, això és un dels grans objectius del Botànic, el dret a l'habitatge, que tota la ciutadania tinga un habitatge i digne. Mm. Perquè dintre de la pandèmia ens hem donat compte de la importància de disposar d'un habitatge, però a més un habitatge digne. Mm.
Per lo que fa als pressuposts, són els més expansius i els més socials que s'han viscut fins ara.
Efectivament,
avui.
Efectivament.
El que tenim, o el que devem de preguntar-li a vostè que està així és: a on tenim els autònoms? En quin punt els tenim? Contempla el govern del Botànic aquests autònoms que estan patint?
Jo crec que la resposta del govern, central, uh-huh, i del govern autonòmic davant de la crisi econòmica, ara anem a parlar dintre de la pandèmia social, sanitària i econòmica, anem a parlar un poc de la crisi econòmica, s'han posat tots els recursos que s'han pogut posar per ajudar tant a empreses grans, empreses xicotetes i als autònoms, clar que sí, se'ls ha estat ajudant, que n'hi ha que ajudar-los més, que els pressupostos van ajudar-los més, clar que sí, jo crec que se va donar resposta des del govern central, se va donar resposta des del govern de la Generalitat, i se tindrà que continuar donant resposta als nostres autònoms i autònomes, perquè és de veres que ho estan passant malament. I aleshores les administracions públiques estan per això, per a donar resposta en aquests moments. Clar que sí, jo mm-hmm. crec que mai és la panacea, perquè la panacea no està mai, per desgràcia, mai està la panacea. Però que des del govern central i des del govern de la Generalitat s'han posat recursos per a poder ajudar als
autònoms.
Dins
del pressupost del Botànic està contemplat les ajudes?
Estan contemplades totes les ajudes, de les ajudes econòmiques a la xicoteta i mitjana empresa, per suposat.
Què ens vindrà d'aquest pressupost del Botànic a Castelló?
Bueno, pues ens vindran molt més milions que ens van vindre l'anterior pressupost. Des de fa 5 anys la província de Castelló no és una província xicoteta com feia uh-huh. el Partit Popular, és que l'altre dia no sé si vaig dir, crec que va ser el diputat Rubén Ibáñez, uh-huh, dient que arribaven menys milions a Castelló en el pressupost, pues no és cert, però és que ell va aplaudir en l'últim pressupost 100% del Partit Popular, que va ser el del 2014, a Castelló, en inversions, només parlem d'inversions, uh-huh, van vindre 60 milions d'euros menys que vindran aquest any, en el 2021 a Castelló. En aquell moment el senyor Ibáñez, el Partit Popular, van aplaudir aquests pressupostos en els que venien 60 milions d'euros menys, així a la província de Castelló.
Per tant, aleshores, podem dir que els pressupostos del Botànic a Castelló ens afavoreixen, no?
Hombre, i tant, i a la ciutat de Vila-real, no cal oblidar, la Ronda Suroest, l'ampliació de l'Hospital La Plana, uh-huh, i el Centre de Salut Torrehermosa, que crec que arriben 1 milió i pico d'euros.
Vostè està tota la setmana a les Corts, uh-huh, i arriba avui al seu poble i se troba que tenim Destaca en marxa, el Memorial Democràtic de Vila-real en marxa i la Fira del Llibre. Tres events diferents i molt precisos i que fan gran esta ciutat, no?
Clar que sí, jo sempre ho dic i jo faig pàtria allà on vaig, m'enorgullís la meva ciutat, la meva gent, perquè som una ciutat emprendedora i som una ciutat acollidora i som una ciutat gran, però poble i ciutat. A més, jo sempre ho dic, som un poble i som una ciutat a la vegada, que és lo bonico. Tenim lo bonico del poble i s'essència de poble, però a més tenim l'espírit de ciutat emprendedora, de tirar endavant. Aleshores, l'Ajuntament és el que també està ahí fent força per a que les activitats no desapareguen. Aquest any ens quedem sense aquestes activitats. Jo crec que la Fira Destaca, jo li tinc molt de carinyo, perquè va començar sent jo regidora, i la veritat és que és un pas més d'allò que tenim que donar en el tema de la innovació, de la investigació, del desenvolupament. La Fira del Llibre, com no, n'hi ha que també recolzar els nostres llibrers, les nostres llibreries i els escriptors i escriptores. I el tema del Memorial Democràtic, pues, clar que sí. Clar tenim que continuar fent activitats, guardant les mesures de les mesures sanitàries, les que ens diuen des de la Generalitat Valenciana, la mascareta, jo estem en la mascareta, la distància mínima, etcètera, etcètera. Perquè si ens cuidem nosaltres, cuidem els demés, cuidem la salut, cuidem l'economia també, perquè l'economia també té que continuar. I a mi me pareix perfecte que des de l'Ajuntament no se deixen de fer aquelles coses que se poden fer guardant les distàncies mínimes, guardant les mesures de seguretat. Clar que clar, sí, tenim un Ajuntament i tenim un alcalde que això ho té claríssim.
Per això li comentava, tenim en marxa una altra de les coses que no hem dit, perquè se quedarà més temps i no serà, no durarà dies com estos tres actes, tenim la fira en marxa. Una fira que els va bé, que els firans estaran podent treballar.
Clar.
I això significa que, per exemple, l'Ajuntament de Vila-real, des de Naturalis a Espanya, han demanat que se denunciï. Imagines, així se munta la plaça de bous de Vila-real. I ara, tant l'empresa que l'ha muntat com l'Ajuntament de Vila-real, per haver tingut aquesta activitat este mes de darrere, està denunciada. És a dir, l'Ajuntament de Vila-real no para, però també paga les conseqüències.
Ja, jo crec que l'alcalde degué valorar que era positiu, perquè tenim un alcalde que no fa les coses per impuls, per a res. El nostre alcalde, José Benlloc, no fa les coses per impuls. Vaig a ficar una plaça de bus perquè avui no. I degué valorar, degué dir, pues bueno, si se complissin les normes, si té el permís de qui té que tindre, que jo crec que tenia el permís de la conselleria, i se complissin les normes, per què no n'hi ha que posar la plaça de bous?
En aquest cas, podria ocorrir també en la fira. Vostè sap que cada volta que se posa una activitat se corre un risc.
Però és lo de sempre. És que en aquests moments correr un risc que seria també ir al carrer. Si guardes les mesures de seguretat, si te poses la mascareta, si tens els 2 metres de distància, si complisses les normes i tot funciona bé, tampoc tenim que parar al 100% allò que podem desenvolupar.
És el que pensa el president de la Generalitat a l'hora de no confinar, a l'hora de dir anem fent les coses de forma cauta però no parem l'economia?
Jo pense que el que està fent el govern valencià és primer curar la salut, perquè estem en un confinament perimetral, en unes mesures, se confinen aquells pobles que les incidències són majors, però si de moment des de les... Si les... El clúster sanitari, és que no sé com... Si els responsables sanitaris, ara ho he dit, els responsables sanitaris consideren que no és necessari el confinament, pues és perquè estarem fent bé.
Sí, és com tal, però té que saber que n'hi ha una denúncia administrativa, no sabem si encara la Generalitat es pronunciarà a favor o en contra, està en la Generalitat contra l'Ajuntament de Vila-real i l'empresa Montauro. Això per lo que fa a la plaça de Beus, però tinc que dir-li també que vaig anomenar-li 3 poblacions, governades de forma diferent. Onda, estan pujant els contagis, en Nules estan pujant els contagis i en Vila-real no han pujat els contagis. Sobre tindre les activitats que estem tenint.
Ja.
Dades oficials, dades que donem tots els dies.
Pues aleshores és perquè Vila-real està fent bé les coses. Vas el dissabte al mercat, perquè al mercat de la roba, el que tenim allà en la ciutat esportiva i allí està tot ballat, està el gel, està la persona comptant les persones que entren i que eixen, pues se guarden les mesures de seguretat. Vas a un batge, si se complissin les mesures de seguretat, clar que se poden fer aquelles activitats que tenen la llicència Correpsun.
Comento aquestes coses i quan pregunte als alcaldes d'aquestes localitats, em diuen que en Vila-real tenen molta sort perquè tenen molta gent treballant perquè aquesta seguretat se pugui complir. Però no oblidem que la població també és més àmplia.
Hombre, no? I tant. Clar, perquè els funcionaris a Vila-real són proporcionalment al número de la població i en Onda serà el mateix, en Nules serà el mateix, crec jo.
I a més, Vila-real pot tindre un tràfic diari de 80.000 persones, no de 51.000 que viuen, sinó de 80.000 persones. Però se corre el risc de que ara tornen a tindre una denúncia administrativa.
Bueno, pues ja veurem perquè, poden haver denunciat i després no quedar-se en res o anar endavant fins que no passe, pues no podem dir res. Però bueno, jo el que tinc que dir és que si des de l'Ajuntament s'estan fent activitats, s'està fomentant l'activitat, és perquè no se diu vaig a fer la Fira del Llibre i ja veurem, no. Se planifica la Fira del Llibre en les mesures de seguretat que se té que planificar. Vaig a fer una obra de teatre, me'n vaig a l'auditori. Te'n vas a l'auditori i saps que l'auditori només està al 50%, que entres, te prenen el nom, t'has de ficar el sabó, t'assentes i allí que t'has. N'hi ha que ser responsable. Cuidar-nos nosaltres per a cuidar els demés. I si l'Ajuntament de Vila-real estan fent activitats dintre del marc de guardar la salut i complir les normes de seguretat, pues jo crec que no estem fent-lo malament, sinó tot el contrari.
Per cert, esta vespre a les 8 de la nit tenim una obra de teatre que és La voz de mi abuelo, sobre Mauthausen, el problema que vam tindre i que va ser tan horrorós i que tots han vist tantes vegades per televisió, però en este cas l'actriu és La neta.
Emocionant.
La vam entrevistar així en esta casa. Jo crec que serà una obra de teatre bona d'anar a veure. Si vostè li gira què anar a veure del Memorial Democràtic de Vila-real, que és una de les coses que més li podia arribar a llamar l'atenció.
Pues la veritat és que no ho sé, perquè jo crec que va ser tot molt, molt interessant. Jo crec que la memòria ha d'estar sempre present. No n'hi ha una frase que m'agrada moltíssim que diu que el poble que perd la memòria està condenat a repetir-lo. El poble que perd o oblida el seu passat està condenat a repetir i ser passat. Aleshores, clar que n'hi ha que... A mi, la veritat és que el Memorial Democràtic a Vila-real, des de que se va posar en marxa, em pareix una activitat i un reconeixement d'on venim i de lo que som. De que no n'hi ha que deixar que oblidem el que va passar fa molts anys, que no tenim que deixar que la terra, en cunetes, continuen havent persones, familiars, d'altres persones que ens mantenen vives pensant que un dia, és que m'emocione, pensant que un dia podran recuperar els ossos dels seus familiars. No n'hi ha dret, per això n'hi ha que diuen, és que jo escolté a voltes moltes crítiques, no és el moment de parlar de la memòria històrica, clar que és el moment, perquè si no parlem, si no tirem endavant tot això, el passat, s'oblidarà.
Sí, si tanquem una ferida en fals, el problema que tindrem és que aquesta ferida no es tancarà mai, no?
S'oblidarà, no se tancarà mai, i persones que van ser assassinades pels seus pensaments, per la llibertat, continuaran, les matarem més voltes, continuaran en una cuneta, baix d'una terra que tapa les vergonyes de moltíssim de lo que va passar durant el franquisme.
Pues Sabina Escrich, diputada autonòmica, la nostra Sabina Escrich, sabem que, clar, és que és d'ací que hem de fer comentar tot el que passa allí, però també el que passa ací. Uh-huh. Moltes gràcies per haver estat ací avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, com sempre, Susana, fins l'altra, i com sempre recordar a la gent que ens tenim que cuidar per a cuidar els altres. Uh-huh. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.